tertúlia. Estem ja a l'estudi central de Ràdio Nacional amb els tertulians d'aquest dilluns. Jordi Botey, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
Què tal l'estiu?
Molt bé, calorós, però sí, ho hem vist tots. Sí, sí.
Però molt treball.
Sí, també. Sí, ha anat força bé.
Molta gent pel país, també, no?
El país ha estat esplèndid després de... que el temps acompanyi, doncs sempre és maco veure els carrers plens de gent i els comerços, els hotels. Sembla que, segons deien també, les dades hoteleres havien estat bastant una mica millors o similars a les de l'any passat, però bueno, això és símptoma de que la cosa funciona i que les coses fan bé.
I tant que sí, tant de bo que l'estiu fos així, no? Joan Babot, bon vespre.
Bones tardes.
Què tal, tu?
Bé,
com anar l'estiu?
Molt bé.
Sí?
Repòs, calma absoluta.
I ja teníeu, m'imagino, teníeu moltes ganes que acabés l'estiu per venir a les tertúlies,
bueno,
no? D'aquí de la ràdio.
Després de l'estiu ve el setembre, i pels nosaltres comerciants és una època una mica complicada. El setembre és complicat, del punt de vista el dels comerços. Però, bueno, com tu, el Jordi, s'han fet moltes coses aquest estiu. Entre el Tour de França, entre les bicicletes a la Massana, al Cirque du Soleil... Escolta, hi ha hagut moviment, eh? Hi ha hagut moviment. Això. Hem de felicitar el govern.
I tu, com a comerciant, has notat un
depèn.
Estiu?
El Tour de França no és que sigui ideal pels comerciants, perquè, primera, que tothom està a les muntanyes mirant les bicicletes per on passen, i llavors hem d'esperar a la tarda quan baixen. Tampoc és un públic allò que diem que disposa d'un pressupost important per fer les despeses, també val a dir això. Però, bueno... ens ho hem de mirar com que és un bé global per tot el país. No hem d'anar a mirar la caixa, els bitllets que hi ha al fons de la caixa al final del dia. S'ha parlat molt d'Andorra, això és el resum.
I tant. De tota manera, bé, gràcies a tots dos per fer part de nou una temporada més d'aquestes tertúlies aquí a Andorra Televisió, com estic dient a tots els tertulians que hi han anat passant des del 12 de setembre, que vam començar nova temporada. Ara que parlaves de turisme, tu també, Jordi, fa uns dies també Francesc Camp, el ministre de Turisme, parlava de la possibilitat d'implementar una taxa turística per nit d'estada als turistes, no? Bé, és quelcom vosaltres que viatgeu, doncs suposo que ho teniu com molt per la mà, no? Que cada vegada més llocs això es fa, no? Hi ha una mica de rebuig per part de la Unió Hotelera, perquè diuen que això incrementarà, encara que sigui mig euro, un euro, la taxa que es pugui aplicar finalment al preu de l'habitació, que això perd valor per aquest turista respecte a Andorra. No sé, que el ministre defensa que aquests diners, aquesta taxa turística aniria, revertiria en el turisme, en espectacles, en fer més coses per promocionar Andorra.
És bo pel país, això. Són uns diners, uns ingressos suplementaris que ens permetrà disposar de pressupost per fer justament per això, per promocionar el país, que és el que jo crec que ara és el que s'està demostrant al govern, el que està fent. I francament, un euro i mig que val, el ministre a l'última presentació, quan va ser això que va presentar, a la Cambra de Comerç en van parlar després, a part, a la presentació de l'informe econòmic de la Cambra de Comerç. A veure, tots hem viatjat aquí i tots, a tots ens han carregat un euro i mig per nit o per estància. No crec pas que això ens ha evitat o ens ha forçat a no tornar a viatjar.
I tu, Jordi, com ho veus?
Bé, això és un... Crec que ja es va posar en marxa a les Illes Balears fa uns anys.
Van ser pioners, ells, no?
Pioners,
era una ecotaxa.
Sí, una ecotaxa d'un euro.
Per protegir les platges i l'entorn mediterrani.
Està bé, perquè sí que és cert que quan s'incrementa els habitants del país, pues, aviam, mediamentalment també té un cost, no? És a dir, les depuradores treballen més, el forn d'incinerador treballa més, i tot això suposa, a part de la despesa en diners, suposa també una despesa mediambiental, no? I està bé revertir-ho. Ara bé, estic molt d'acord amb el que diu ell, que és un increment que es nota poc a la factura del client. El gran problema que jo veig aquí és que sempre és l'empresari el que ha de fer de recaptador d'impostos, no? de l'Estat, i aquest és el gran problema, no? És a dir, no sé si es pot trobar algun altre tipus de fórmula on directament no sigui l'empresari el que hagi de tramitar aquests calés, perquè no sé, vaig a pensar malament o vaig a pensar molt englobalment. Resulta que tens 4.000 visitants en un hotel, que tu recaptes 4.000 euros, en aquell moment tu estàs rebent euro per euro, i quan arriba la liquidació has de pagar 4.000 euros de cop, que tu no t'han suposat un benefici, no?
Directe.
Un benefici directe. Per tant, El hàndicap és aquest. A nivell de que es cobri una ecotaxa o una taxa, ho trobo fantàstic. Ara, potser s'haurien de trobar altres maneres de poder-la fer efectiva, no? Que no
jo
fos
crec que és la més econòmica,
Sí,
potser si haguéssim de posar recaptadors d'impostos de Conco per Conco...
No, no, està clar que...
Govern,
està clar
que amb bon criteri està utilitzant criteris d'economia, d'estalvi, de... per poder recaptar això.
Sí, però hi ha petits hotels i petits comerços també que les taxes també els ofeguen, tot i que el primer les recapten, no? A vegades és afegir un problema també al mateix empresari, que al mateix hoteler, que és el que en definitiva està fent de recaptador d'impostos per l'Estat.
Sí.
Veurem com avança i com convenç el govern als hotels que aquesta és la millor fórmula perquè es potenciï més el turisme d'aquí, clar, perquè suposo que el que és l'ajut directe serà molt complicat que comerç el pugui revertir en cada hotel, sinó que ha de ser en global. Bé, avui ens aixecàvem, llegíem el diari d'Andorra, que la consellera general demòcrata Meritxell Mateu va rebre 48.000 euros de l'empresa panamenya Landstreet, vinculada a l'exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel. Era per feines d'assessorament. A través d'un informe de la policia es desvetllava això. Ella diu que no ha comès cap irregularitat, ja que pertocava al banc haver-la cotitzat a la Seguretat Social, i diu que en cap moment es va qüestionar si els pagaments que rebia eren del banc o bé d'una caixa B. Jo m'imagino, com qualsevol dels professionals que hi ha al món, parla, arriba a un acord amb una empresa, li diu t'ho pagaré quan demanes per això, nosaltres tenim això, té, és això per tu, i bé, ja us ho fareu vosaltres, no? Estem parlant dels anys 2012-2013, no hi havia imposició directa, se suposa que és la pròpia empresa qui t'ha de...
No hi havia imposició. Jo crec que el quid de la qüestió ho acabes de dir tu, no hi havia imposició directa. Ningú estava forçat a declarar aquests ingressos. Per què ha sortit ara això? Anem a analitzar.
Per què va sortir a l'agost lo de les coaccions? És que...
Però, no, més que no per què ha sortit ara, per quin mitjà ha sortit, no? Que ha estat un
diari a través d'un informe de la policia.
A través d'un informe de la policia, sí, sí. No? Anem a creure tots amb la presumpció d'innocència i que aquests calés puguin ser legals, o, bueno, legals fins a un cert punt perquè no han estat declarats en cap moment. Però, bueno, suposo que l'afectada pues, presentarà les seves al·legacions i presentarà els seus
rebuts,
els seus rebuts o les seves raons. Fins a aquest moment crec que haurien de ser prudents i no condemnar ningú fins que no es tingui la certesa de veritablement d'on han sortit aquests calés o a què han estat deguts aquests diners.
No sé, però és un tema de nou que calia encara més, esquitxa més el cas BPA i les ramificacions que estem veient des de la sobirania de Catalunya.
El cas BPA ja sabem tots que està maleït, vull dir que, i totes les informacions que surten no són precisament informacions d'alegria ni per la gent que encara té els comptes intervinguts directament pel INAF ni pels propietaris de BPA. Vull dir, tot el que es parla de BPA està maleït. No sentim una informació de BPA que sigui positiva des de fa 2 anys. Per tant, també potser no vull creure en una caça de bruixes, però potser també alguna cosa rara està passant aquí que no ens acaben d'explicar, no?
Segurament.
Parlant d'això, Joan i Jordi, avui el Pere López, el conseller general del grup mixt del PS, parlava precisament d'això, que aquí hi ha gent que ha amagat informació des de fa un any i mig i sobretot es referia a Antoni Martí, no? Que si sabia allò de les coaccions, que per què no va dir abans, no? Jo no sé si ho havia de dir l'Antoni Martí això com a cap de govern o ho havia de dir el Jaume Bartomeu o havia de dir l'Higini Cierco o havia de dir qui va estar en aquestes reunions. És que és complicat qui ha de dir el què i el quan s'han de dir les coses, no?
Jo crec que ho havia de dir la persona que es va sentir coaccionada, no?
Clar, persona s'escuda en que ho va dir qui ho havia de dir, no. El cap de govern i
jo
el
crec
ministre...
que el cap de govern devia fer la seva feina. Ara és el moment de... No és el moment ara de determinar perquè en aquell moment no es va informar pues, a la batllia o a la fiscalia o a la policia perquè les coaccions, perquè no ho va fer l'implicat, jo crec que era la persona implicada, era la que havia de primer informar com a directe implicat justament a la, de la situació. Amb la qual aquest conseller jo crec que hauria de posar la pregunta, no al cap de govern, hauria de posar la pregunta als membres del Consell d'Administració o a la família propietària de la BPA.
Bé, l'oposició està per això, eh? Per controlar el govern i perquè aquest pues, no tingui les mans tan lliures per fer... Sempre hi hagi algú, un ull vigilant, no? Que l'està mirant. També... Bueno, crec que el cap de govern està representant tot un país i que no pot segons quines informacions deixar-les anar també així a lo ràpid, no? Crec que en el seu moment jo personalment penso que es veurà bé. Ara, després, tot el que ha passat després i la manca d'informació i que el tema de les coaccions surten després, passat un temps, quan havien sigut anteriors, tot això són coses que, bueno, en algun dia s'aixecarà el secret de sumari, com diuen a les pel·lícules, i ens assabentarem exactament del que ha estat, si és que ens assabentem.
La marca d'informació des d'aquests micròfonos s'ha...
n'hem
criticat...
parlat...
però jo ho he anomenat moltes vegades, ens falta informació.
Sí.
Ens ha faltat informació.
Sempre s'ha dit.
És que a dia d'avui, a dia d'avui encara manca informació, no? Perquè surt una carta, surt llavors una acció de govern, una acció de l'INAF, un banc intervingut, i ningú exactament sap exactament encara quins són, no?, les coses que hi ha entremig, el per què s'arriba tot això amb tanta rapidesa, no? Potser és aquesta manca d'informació, tot i que defenso a la figura del cap de govern perquè és una persona que està representant tot un estat. Per tant, ell, fins a les bones, a la tremenda, tampoc pot donar segons quins tipus d'informació, no? Mm-hmm. Però, bueno, suposo que tampoc les ha pogut donar perquè tampoc les deu tenir gaire clares.
Mm-hmm. Molt complicat i va per llarg. El tema judicial aquí s'allargarà i hi ha molts fronts oberts. I
masses.
Una persona que està en presó provisional i els jutjats o la batllia, doncs, que està treballant en el que és el propi cas de BPA, ara s'hi afegeix això de la batllia, de les coaccions...
Però fixeu-vos que aquí fa 2 anys que estem parlant encara de BPA, encara no tenim res clar, i en Banco Madrid, o que era Banco Madrid,
Banco Madrid
es va solventar en qüestió de 3 mesos, vull dir, es va oblidar el tema, va quedar tot net, va quedar tot polit, vull dir...
Sí.
És com si tinc una franquícia de McDonald's a les Rambles i la tanco i no ha passat res més.
I no hi ha hagut responsabilitats.
I no hi ha hagut responsabilitats, exacte. Ni el Banc Central Espanyol, vull dir que estem parlant d'un banc que ha d'estar...
La família propietària tampoc ha posat cap demanda contra el Banc Espanyol, no? En canvi l'ha posat aquí a Andorra, no?
No.
No sé, com en si allò li semblés que estava ben fet i aquí no, o allà hi perdia menys diners que aquí, no sé, jo crec que hi ha moltes coses aquí que...
Com si els hi hagués anat bé, no?, fins i tot,
jo
que hagués passat.
Jo sempre dic que ho rebo, llegeixo a través del diari o a través dels butlletins informatius de televisió, de Ràdio Televisió Andorrana, i la meva informació és aquesta.
Oh. Però és la que té la ciutadania, jo crec.
La major part de la població aquí a Andorra és aquesta.
Evidentment, estic segur, i els que estem aquí no som tontos, de que hi ha algú que sap molt més del que l'opinió pública sap, evidentment, perquè jo crec que ha de ser així, però el problema és què es diu, quan es diu, com es diu
i si es diu... Al carrer, quantes vegades se sent parlar de que aquest senyor que està a la presó, que potser ja no hi hauria de ser, i vist el temps que ha passat, o
preventivament,
vist la disponibilitat que té aquesta persona, per lo que he llegit, una vegada més, a aclarir la situació... Jo crec que és la pregunta que es fa més, ens fem més tots al carrer, eh? Per què? Fa un any i mig encara està allà i encara s'hi pot passar, si el Valle...
Fins al novembre s'ha de prendre una decisió de si segueix ja, però amb jutjat...
Si el Valle transmet el dossier a la...
Però ha de ser jutjat.
A la... No sé com funciona, però... Si el transmet el dossier per començar el judici, encara s'hi podrà passar uns mesos més, eh?
No ho sé. De tota manera, jo, aviam, la senyora Canòlic Mingorance, evidentment, té una pressió a sobre que segurament quan li va arribar això ni s'imaginava, no? Però m'imagino que si tu mantens amb els advocats defensors que té el senyor Joan Pau Miquel a una persona a la presó de manera provisional, com és el cas, és perquè tens indicis que pot interferir en la qüestió, en
sí,
la,
bueno.
A mi el que em faria molta pena és que es tingui informació que es pugui utilitzar a posteriori en contra d'algú o en contra d'algun partit, no? I això ho veurem a les properes eleccions. A les properes eleccions veurem si tenim més informació o no per malmetre segons quins pensaments polítics, eh? Aviam. I em sabria greu que fos així, però, bueno, no és que ho vaticinem que hagi de ser així, però ja ho veurem, no? Cada vegada s'estan utilitzant tàctiques més espanyoles, no?, per dir-ho d'alguna manera, en política, o més italianes.
Joc brut, eh?
Una mica de joc brut, sí.
Va. Faltaria alguna gravació, eh? No el del restaurant La Camarga, però amb un restaurant d'aquí.
Ni el despatx del ministre de l'Interior, tampoc, no?
Això li donaria ja més vidilla al tema, encara, que per si no en té gaire. Escolteu, l'heliport, que sembla que al final sí que anirà allà als terrenys de Feda, en camp, sembla que l'informe ha de ser favorable, uns enginyers francesos van venir la setmana passada, s'ho van estar mirant.
Fantàstic, si són francesos, fantàstic.
Sí, no? Són els millors, no? En aeronàutica. Bueno, doncs, home, per fi el col·laborat aquest de l'heliport, us en recordeu? Començava a parlar, jo què sé, 2011-2012, crec que era el Patapou, després la Comella, després Engordany, la Frontera, el Sud...
Jo convido els oients que vagin al Patapou. Sí? A peu. Excursió de 20 minuts. I que cadascú tregui les conclusions si allò era el lloc ideal o no per construir l'heliport allà. Jo convido només. Fàcil, eh? Una visita pel rec del Solà d'Andorra la Vella, et desvies 10 minuts, un quart d'hora, i que cadascú tregui les conclusions. Jo ho he fet. Jo ho he fet.
I què vols dir? Què vols dir amb això? Que, bueno, que era viable o no?
Com
no,
carai col·locaven un heliport allà. És que era...
Bueno.
Era de difícil accessibilitat. I els tècnics no sé si eren francesos, no ho sé, eh? Abans hem fet una mica de sorna amb els tècnics francesos.
Bueno,
no ho sé, jo...
Recordeu-vos que una època vam dir de fer l'aeroport a Claró?
Sí.
Que de Sant Julià a Claró hi ha 15 o 16 quilòmetres. Ja no parlem de si hi cabia o no hi cabia. Però, aquí a Andorra ho hem de fer fàcil.
Jo...
I còmodo.
Ens compliquem.
El que trobo a faltar... Igual existeix això, eh? Però jo no he tingut accés, i si no he tingut accés potser és per la meva mandra a fullejar els diaris, o... però a l'estudi de viabilitat sobre això, quin... A vegades, no sé, es prenen decisions que no se saben si seran també bones o no seran bones pel país.
No, i això encara és barat. Jo estic pensant en uns túnels que...
La inversió està decidida, suposo que han fet un estudi de viabilitat, com tu dius.
Si fan un estudi de viabilitat, com s'ha fet darrerament amb altres coses, posaré un exemple fàcil, no? El forn incinerador, no?, que es va fer per un creixement, un possible creixement de no sé quants milions o centenars o milers de persones que havien de viure aquí, precisament ara, l'època que vivim.
I va arribar la crisi
i va quedar tothom igual, i tenim un forn, pues, que està sobredimensionat pel consum propi del país. Però, bueno, no és per entrar en polèmica, però és que m'agradaria veure quin és l'estudi que s'ha fet, o saber quins són els números, quin és el potencial turista que vindrà cap aquí, o si únicament es farà servir per quatre persones que tenen un poder adquisitiu important i que es poden permetre el luxe, pues, d'anar a treballar cada dia a Barcelona o a Madrid, però a nivell turístic, pues, se suposa que tot el que fem en aquest país, d'una manera o altra, de revertir el turisme, perquè és el nostre motor,
tenim,
no?
Tenim l'estació d'autobusos, que avui sortia de que hi ha un parell de empreses que volen presentar el dossier per gestionar l'estació d'autobusos, que semblaria ser que no ho veuen clar de la forma que ha presentat el govern el... No,
segurament que la gestió del bar de l'estació d'autobusos, aquest sí que ho tindran claríssim, com fer-lo, però la gestió de l'estació...
Escolteu, va, que ens estem quedant sense temps. Càmeres de vigilància, més càmeres al parc central, pels brètols, per controlar sobretot la gent jove. El comú tira endavant. Després, controls a policia aleatoris, per veure si el soroll dels cotxes és per sobre de X decibels.
Perfecte.
Cotxes i motos, sobretot que les motos també.
Aquí a Andorra tenim la immensa sort que és petit. I si és petit, això, aquest, el que acabes de mencionar, es pot gestionar bastant bé.
No, i que la contaminació a través del so és una de les pitjors coses que existeixen, eh? Després de la contaminació mediambiental, la sonora és brutal, vull dir, genera molt mal cos i genera uns caps.
I en això en tens tu una miqueta,
una
no?
Una miqueta, sí.
Escolteu, què, el dimecres, Morabanc i Sile Manresa, Lliga Catalana,
molt
què?
Molt bé, mira, comencem la temporada...
Amb quatre partits a casa. Molt bé, molt bé.
En 4, si
clar, guanyen... són 4, eh?
4
partits, semifinals i finals.
Sí, això sí. Però de l'Andorra, tant de bo guanyi dimecres per jugar a la final.
A l'Andorra sempre tenim uns començaments de temporada genials.
Sí. Després és el que cal.
Bueno, després, no? Però bueno, ningú es pot queixar del que ha fet el nostre equip durant aquests 2 anys.
Hi haurà 2 partits. Suposo que Andorra el posen el de les 8 del vespre.
Sí, a les 8:45, Andorra, Manresa, sí. I l'endemà la final seria a les 9.
Amb el Barça.
Amb el Barça. O el Joventut.
Amb el Barça.
Va, Jordi Botey, merci.
Gràcies, Jordi.
Joan Babot.
A tu, Jordi, gràcies.
Fins demà, adéu.